Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Potser éreu més del color àmbar o més de verd. Sigui com sigui, ens costaria trobar casa sense cap peça d'Uralex. Quatre gots, sis plats, un parell de tassetes, una font o una vaixella sencera. D'Uralex feia casa i encara ara és un clàssic, com la mini pimer, el Tupperware, la capsa de galetes Birba o el sortido Cuétara. La publicitat dels anys 60 cantava: utilitzi-ho com un martell, deixa-ho caure a terra, dona-li cops, faci-ho passar del gel a l'aigua bullint. I tot això per confirmar que abans l'acabaries avorrint, que se trencaria un plat. Si algú pensa que els gots que té a casa són més delicats que una figureta de lladró, que provi amb la francesa Duralex, austera, assequible i pràcticament indestructible. Doncs bé, després de 75 anys d'activitat es declara en fallida. Números vermells, en part, diuen ells, per la crisi del coronavirus que ha fet caure en picat les exportacions. Doncs això, si encara conserveu algun plat o got d'Uralex dels antics, guardeu-lo i pregueu que no s'us trenqui, perquè si tanquen la paradeta, els veurem pagar-se a preus escandalosos. Ja ho sabeu, per allò del vintage.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jubany, com estem?
Molt bé. Jo també tinc gots d'aquests, a casa. No sé com hi han arribat, no sé com apareixen a la casa d'un, però sí, sí, en tinc, dels de color...
Àmbar o verd?
Ataronjat, sí.
Àmbar. Sí, sí, tots en nardem algun, d'avis o tiets, sí, sí, perquè és que sí, no es trenquen mai.
Hi ha algun plat, també. Sí.
Guarda'ls, guarda'ls.
I tant.
I explica'm què ha passat al voltant d'aquesta taula parada amb gots d'Uralex aquesta setmana, va.
Doncs mira, ha passat que s'hi ha parlat del tema, inevitablement, perquè el caos pel que fa a normatives és de dimensions considerables. Hi ha mesures que entren en vigor contra el coronavirus, restriccions que es relaxen, algunes que s'havien de relaxar però al final no. El Covid dona per moltes hores de conversa. Aquí a Catalunya, sense anar més lluny, els locals d'oci nocturn estaven preparant-se per poder obrir fins a les 3 de la matinada aquesta setmana, però a última hora el govern català va fer marxa enrere.
Sí.
I a Madrid, recordem-ho, bars i restaurants havien d'estar tancats, però aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va tombar les mesures dictades pel govern.
Déu-n'hi-do, em sembla que era dimecres d'aquesta setmana que llegia al Mundo, al diari, un article sobre com aquesta crisi justament estava afectant el restaurant Diverxo, de David Muñoz. I jo pensava que, home, probablement és el restaurant que més opcions tindrà d'obrir-se pas en aquesta crisi, perquè els qui patiran de debò seran els petits, com sempre.
Els altres, exacte. A d'altres països també han optat per endurir les mesures anti-Covid, tot i que desconec si els jutges també s'hi fiquen pel mig o no. A París, per exemple, s'han tancat bars, però no restaurants. A Brussel·les, per qui li interessi, des de dijous, bars, cafeteries i salons de te estan tancats. O a Bucarest, de Romania, tot està tancat. Bars i restaurants, també des d'aquesta setmana.
Anirà per llarg, tot això. Va, més temes destacats.
A veure, canviem bastant de tema. Hi ha noves dades sobre obesitat infantil a l'estat espanyol.
Ui,
a veure,
malament.
Sí, sempre va malament, això. Un 40% dels nens entre 6 i 9 anys tenen sobrepès. L'estudi s'ha fet en una mostra de 16.600 escolars, per tant, és una franja important, és una mostra important. I una de les conclusions més curioses a les que arriba és que, malgrat aquest 40% de nens amb sobrepès, la majoria dels pares pensen que els seus fills tenen un pes adequat. A l'hora d'assenyalar les causes d'aquest sobrepès, doncs, per exemple, molta més brioixeria que fruita fresca als esmorzars dels nens, molt poc consum setmanal de verdures i massa ingesta de productes ultraprocessats. Això més o menys ja ens ho podíem esperar, perquè és un mal que arrosseguem des de fa anys. Si a tot això li afegim que els nens d'avui en dia tenen una vida més sedentària i que dormen menys hores, ens surt un còctel explosiu que dona resultats catastròfics.
Doncs sí, pels pares interessats, pels preocupats, per aquells que pensen que els seus fills tenen un pes adequat i no, doncs recupereu el programa de fa un parell de setmanes. Antoni Massanés ens il·lustrava sobre precisament això, com ensenyar els nens a menjar bo i saludable. Alguna informació més per acabar?
Doncs sí, el que passa que em sembla que no he endreçat gaire bé les informacions d'aquest sumari, perquè després de l'estudi sobre obesitat infantil que acabem de desgranar, ara t'he de parlar del millor croissant artesanal de mantega d'Espanya.
Sí, confirmat, no ho has endreçat massa bé, això, no, va. Però endavant, no, explica'm-ho, va.
Doncs t'he d'informar que el millor croissant artesanal de mantega d'Espanya es fa a Barcelona. Ah. Concretament, a la pastisseria Brunells, al barri del Born. Mm-hmm. El concurs s'ha fet aquesta setmana a Barcelona i han participat una cinquantena de pastissers, d'entre els quals l'Andreu Saió, de la Brunells, ha estat designat el millor.
Mm-hmm. Sempre cau a Barcelona aquest premi, i a més la Brunells, que acaba d'inaugurar amb un rentat de cara molt, molt bonic ha quedat aquesta pastisseria. I, per cert, què té aquest croissant que hagi estat proclamat el millor d'Espanya?
A veure, no ho sé, no l'hem tastat, deu ser molt bo. El pastisser diu que ell sempre intenta que, mentre és al forn, la mantega del croissant no arribi a bullir.
M'ha vingut ara com un desig de menjar croissant. Sempre em passa quan em parles de coses que em venen ganes.
Ja, però no sé si en tindran, aquí. Si de cas, demanem-ho al cambrer, que ens atendrà ara mateix, que es diu Àlex. M'ha dit que ho fa de cine.
Oh, ho fa de cine, mira'l, mira'l. Està venint, deu ser ell, segur, perquè ens
segur,
mira.
Segur, mira'l.
Bon dia i benvinguts al restaurant Caníbal.
Bon
Avui
dia.
Avui tenim uns plats de pel·lícula. Hem preparat uns tomàquets verds fregits amb salseta de gastrònom, una ratatouille de crític i un plat que m'encanta. Polenta amb una llonganissa de cuinera. Com a plat principal, us podem oferir uns espaguetis amb bolognesa de periodista, un músic fregit, un antropòleg amb salsa de formatge i patates fregides.
Oi, oi.
Aquest últim és un plat contundent, però si veniu amb gana, quedareu satisfets. Què us ve més de gust?
Ai, què? Jovany, què et ve més de gust?
Jo, aquest antropòleg que ha comentat, que porta salsa de formatge i patates fregides, jo, a mi em ve de gust.
Sí, sí, i a més venim amb gana, vull dir que ho té tot, perquè quedarem satisfets. Va, demanarem això, Àlex.
Marchando!
Doncs jo els records més antics que tinc sobre menjar, tots són positius. Sent petit i sent de poble i amb una àvia a casa que cuina i ho fa tot, tenir mals records partint d'aquesta base seria una mica desagraït. Jo recordo moltes olors en aquella cuina. Crec que l'olor primordial, el pal de paller de les olors de casa meva, és el sofregit. I a més a l'empordanesa manera, que vol dir sense tomàquet, no? Que és ceba coent-se hores i hores i hores i hores. Un festival. Un festival de gustos que de gran he volgut recuperar per donar, per transmetre a les meves filles, però clar, ni sóc la meva àvia, ni els fesolets són aquells fesolets, ni les xulles, que és la cansalada, és aquella cansalada, i per tant, a la que trobo un plat així en algun restaurant o en alguna casa que m'hi porta, m'aixeco un pam de terra, l'evito, és el menjar té aquestes coses.
Adrià Pujol, moltes gràcies per rebre'ns a casa teva. Ets antropòleg, ets escriptor i ets traductor,
sí.
I a més ets un home prim. Dedueixo que la gola no va amb tu, o sí?
Jo crec que és precisament perquè va molt amb mi la gola, que sóc un home prim, perquè primer que els Cruells, la branca Pujol no tant, però la branca Cruells tothom és prim.
Uh-huh. Mares, no?
Mares,
mare.
Sí, sí, mares i àvies maternes i gent prima. I per tant hi ha una cosa que ve de fàbrica. Però després, si menges bé i tot el que vols, no, jo no acabo de tenir clar que això estigui relacionat amb engreixar-se. Uh-huh. Ara els dietistes o la gent que m'assenti, els nutricionistes diran que sí. Jo no ho crec. D'altra banda, sóc un belluguet. Clar, jo dinaria dret, perquè la norma de la cortesia diu que t'has de seure, però jo em passo el dia dret, em moc, vaig amunt i avall. Deu ser per això.
Ara entenc que estiguis prim, no? T'ho deia, això de la gola, no? Perquè és un pecat curiós dels 7 pecats capitals, perquè ve de la carn i s'instal·la en la carn. És a dir, la gola es fa carn, no? Generalment, vaja.
És el més visible de tots, o un dels més visibles, perquè si menes una vida dissoluta, a nivell, no sé, posem sexual, doncs potser sí que ho portes marcat a la cara, no? En aquell estat cadavèric o sifilític, fins i tot. Però la gola, des de temps immemorials que fa això que acabes de dir, que prové d'un desig o d'un anhel carnal, i torna, i s'instal·la en la carn, i és visible, les galtes, la panxa, els ventres...
És curiós perquè jo, que també estic prima, mal m'està dir-ho, em sembla que si jo pequés de gola, o pel fet de ser dona, i fos així panxerudeta, doncs pecaria el doble que tu, que quina barra.
Això surt a l'assaig i és ben bé veritat. Això va a missa. La gola és un pecat d'homes, ben vist en els homes, i fins i tot, jo diria que això ve del temps de les cavernes, el tros de carn més gros per l'home, aquesta cosa que bé que menja aquest nen, afalagar el marit o l'avi o per Nadal, no? El senyor feliç, finalment com un nen petit, davant d'un plat de macarrons. En canvi, les dones, no, socialment no està gaire ben vist que una dona sigui goluda, que endrapi, perquè va contra la naturalesa que se us ha adjudicat des de fa tants segles, que és que us heu de cuidar. Vosaltres sou aquest aparell reproductor en possessió dels homes que s'ha de cuidar i, per tant, no ha de beure gaire. Evidentment, no ha de fumar ben dinat un puro i no s'ha de permetre grans luxes a taula. I va, està tot entortolligat, però també és perquè sou les que serviu els plats, les que els cuineu, les que els recolliu i els renteu.
Les que alimentem des del primer dia de vida d'un nadó, per exemple.
Aquí, i tu ho saps molt bé. Per tant, sí. És un pecat doblement mal vist en una dona i sí, sí, peques el doble. Però també diria que això s'extén a gairebé tots els pecats. En el cas de les dones, en el meu assaig hi ha un capítol exclusiu, no?, de pecats i dona. Sembla ser que quan vosaltres pequeu, a ulls de la societat pequeu el doble. I tot té a veure amb això, amb que vosaltres hauríeu d'estar en una vitrina, sempre boniques, pures...
I primes.
I primes. Mai més ben dit.
Aquest assaig que parles, Adrià, és La Gola, evidentment, un dels 7 pecats capitals, i el publica l'editorial Fragmenta. Data de publicació, i bé, ja ho sabem, això està escrit abans de la pandèmia. No sé si l'estiguessis escrivint ara, afegiries alguna cosa, perquè déu-n'hi-do el que hem engolit estan confinats.
Sí que hi afegiria alguna cosa, però que ja està apuntada al llibre, que és que la gola ha deixat de ser un pecat, diguem-ne, religiós o de llista de pecats capitals, i ha passat a ser un pecat social i de tots. Quan més, millor, no? És aquesta cosa capitalista de quan més, millor. I el menjar no se n'escapa d'això. Quan més menjar a la nevera, més estatus tens. Quan més plena està de productes i de coses estranyes, i de... ara l'estatus passa per productes dietètics, de l'altra punta del món, etc. No? Quan més, millor. Amb el confinament això s'ha disparat, però ja s'apunta a l'assaig que l'únic que ha exacerbat el confinament és una tendència que és con natural als temps que vivim, que és l'acumulació per l'acumulació, no per necessitat.
I entenc que menjar també, a vegades per menjar.
Menjar per menjar, però és un distintiu social, aquest escarxofar-se al sofà i veure Netflix, amb menjar al costat, indica que has triomfat a la vida, que estàs millor que els africans. Tot això és inconscient. Però et ve a dir, una veueta a dins, que si estàs escarxofat amb una pizza que t'acaben de portar i un bon vi, veient Netflix, és que has triomfat. Ja està, ja has assolit el cim del que pot aspirar una persona occidental. És trist, però això amb el confinament s'ha vist la part més dura o més grotesca d'aquesta tendència. Ara rics i pobres pequen amb la mateixa intensitat. El ric es distingirà perquè el menjar que consumeix és molt concret, i el pobre es distingirà perquè es pot permetre molt de menjar a un preu molt baix. Però el pecat és el mateix. És gola, gola, gola. D'aquí que els centres comercials al cap de setmana estiguin a rebentar, de gent com jo, també, amb plats plens de patates i salses i... Perquè tu pots permetre. I aquest poder-s'ho permetre dona, provoca la il·lusió en els pobres de ser iguals que els rics. Però és una pura il·lusió. O sigui, la gola s'està fent servir, les ganes de, s'està fent servir perquè la gent pensi que tothom més o menys ja es troba en igualtat de condicions.
Ara que deies això de les classes menys afavorides, sí que és veritat que quan la OMS parla d'obesitat, moltes vegades ens trobem que justament doncs afecta a aquells que en tenen menys de diners. I aquí sí que surt la paraula pandèmia al llibre, no? És aquesta pandèmia o aquesta plaga bíblica, no?, que diu la OMS, que és l'obesitat.
Sí, sí, l'OMS parla d'un temps ençà en tots els seus informes de globesity, de globesitat, obesitat global. Si per classe menys afavorida entenem que és així, persona que té accés a menjar de baixa qualitat, sumat a hàbits sedentaris i a poques perspectives de futur, bueno, doncs l'obesitat truca a la porta. Els rics, i quan dic els rics ja se m'entén, els rics fan esport, tenen temps per fer esport...
Clar, jo no sé si això, el fartaner, no? O el golut, sempre pobre d'arrossegar allò de la culpa, no? Sentir-se culpable i sentir-se jutjat.
és un pecat doble, no? És cap a un mateix i cap als altres. Cap a un mateix, per què? Perquè et mires al mirall i no t'agrades. I cap als altres, perquè els altres consideren que fas lleig dins del grup. Tenir grassos no ens ho podem permetre, oi? Llavors el pobre gras, que no forçosament golut, doncs és un ésser en pena. I tot i així, fixa-t'hi que no deixa de ser un fartaner. Per ofegar la pena. És una roda que no s'acaba mai, pobret, eh?
Perquè Adrià Pujol, diguéssim, què és el que no pot parar de menjar? Allò que dius, ostres, no sé, algun pecat, mai millor dit, confessable, que diguis, hosti, és que això... jo no et diré el meu. No me'l preguntis, que em fa vergonya.
Sí, és molt inconfessable.
Bueno, hauria de dir una marca.
Ah, ja.
I és bastant, home...
Ja, és que, mira, jo
sí, és bastant vergonyós, va, no sé si tu en tens algun.
Sí que en tinc, el que passa és que, primer, no m'agraden les coses dolces, no menjo dolços, o dolces, que diem allà al poble, i per tant tot això em porta al regne del salat. I a partir d'aquí, si són cosetes fregides en abundància, vinguin del mar o vinguin d'on vinguin, jo no puc parar.
Croquetes, peixets fregits,
sí, peixet, pirons... O verdures a la tempura, és igual, sí. Però coses fregides, truites i coses d'aquestes, i d'aquí que anar a sopar amb mi no sigui gaire glamurós. Perquè jo sí puc entrar en una fregidoria d'aquestes absurdes que entraré abans allà que no en un lloc on em posin coses que no conec, no? Coses fregides.
Personatges, ara pensava, públics que tinguin aquesta que sigui aquesta figura, del golafre, no? del fartaner. De fet, el llibre en surt un.
Crec que el llibre surt en Salvador Sostres.
Salvador,
no?
Sostres, sí. Com és que t'hi has fixat amb ell? Em va sorprendre llegir-lo.
Perquè és la viva imatge del fartaner acceptat. És a dir, jo no dic que ell la busqui, però que, com que tan sovint ha manifestat, ell, no jo, que li agrada anar a menjar a llocs d'alta envergadura en tots els sentits. S'ha fet fer tantes fotografies i corren per la xarxa on surt ell amb els seus amics després d'haver menjat el que no està escrit. I la seva estampa pública és la viva imatge del fartaner, que a més tragina significats adjacents, que és home d'èxit, home que té els recursos suficients per anar al restaurant que vol i quan vol, i que han acabat, no dic que sigui el seu cas, però que han acabat la imatge... es corona amb un home gras que es descorda un botó i es fuma un puro. Vaig dir Salvador Sostres, però podia haver posat algun president del Barça o... Aquests homes, aquesta herència de l'home burgès del XIX,
sí.
Que com més panxa fa, més estatus té. Ara ja no cola, això, però l'arrosseguem, aquesta imatge, encara.
Clar, també existeix la gola de beure. De beure, beure, d'aixecar el colze.
La gola de beure, que va molt lligada, i això ja ve cap al final del llibre, amb la gola de parlar. Hi ha una correlació simbòlica entre el fet de menjar i beure i enraonar. I el pensament. El fartaner sol ser algú, tradicionalment, la caricatura diu que és una persona que no pensa amb gaire finor. Amb la panxa plena i el cap emboirat per l'alcohol no es pot pensar gaire bé. D'aquí que el fartaner no sigui gaire savi. I d'aquí que sigui un xerraire o un garlaire, o algú que et fot la brasa, és el típic pesat que ben dinat no calla. En canvi, la saviesa passa per menjar poc, beure una mica, no ser abstemi ni aiguader, beure una mica i pensar bé. Sòcrates diu que fent la migdiada no es pot pensar, amb la panxa plena.
Si compartim o no sobre taula amb un fartaner, bé, això ja dependrà de cadascú, però ara tenim les xarxes socials, que déu-n'hi-do, és a dir, la gent a vegades... ja no saps ni si s'ha menjat o no allò que penja, aquella fotografia del que penja, però per si de cas la gent ja ho ha ensenyat. No sé si és com una mena de vòmit, gairebé, no? O de necessitat també allò d'aquesta gola de dir constantment el que, on és, estic és menjant, el que he menjat.
És la mateixa gola, és la que tenia a veure amb el llenguatge, que és omplir-se la boca de paraules i regurgitar-les i no callar, és una forma de gola. Per extensió, ha anat a parar això, a demostrar constantment, no deixen de ser paraules, mireu on sóc, mireu què he menjat, mireu quin plat m'he fet. Després ja hi entren en joc l'enveja pel que té l'altre, l'odi pel que té l'altre, però la gola en si com a principi rector de voler-ne més del que realment necessites. Per què? Perquè un cop estàs saciat i continues menjant, què hi entra aquí en joc? Doncs el simple i pur plaer. plaer, ja no hi entra ni la gana, ni la subsistència, ni res. És el pur plaer. Per això no menjo jo mai postres i la gent se n'estranya.
Ah, per què?
Perquè ja he acabat. Vull dir, clar, jo el postre no l'entenc. I mira que ja tothom et diu, no, que fa
t'has
baixar.
T'has apartat de fregits i clar, ja no pots arribar al, no, sí, al pastís de xocolata.
No, si em poses un altre plat de fregit, ja me'l menjaré.
Vale.
Però el flam amb nata, el pijama, que és boníssim, eh?
Sí.
No l'entenc, perquè dius, ostres, però si a partir d'ara el que toca és parar, seguir bevent, si pot ser, i xerrar sobre taula. Llavors la gent té tot de teories muntades molt divertides, perquè som molt divertits, que diu, no, és que això fa baixar. És, però com ha de fer baixar un
no,
pijama?
No,
clar. Porti'm un tiramisú, diu, però si ve de menjar-se una paella, no...
No, el punt dolç, no? Aquest punt dolç és com
veus,
un punt final.
Mira, la justificació que dius, ah, un punt dolç, ostres, és cultural, no? Perquè, sí, i si ho fem al revés? Dinem tres pijames i han acabat unes anxovetes fregides. Oi que no... No té cap sentit.
O com els francesos, ens afartem de formatges i això, direm que són els postres,
ostres,
no?
Ostres, això, també, també. Aquell carro de formatges que dius, sí, mare de Déu, però... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again.
Because a vision softly creeping. Clar, ara vivim en una època amb mascaretes, eh? Jo no sé si les mascaretes primer ens estalvien alguns problemes. Menys verborrea, allò que diem, i també menys propensió a la gola.
Doncs potser sí. Jo ho veig amb les meves filles quan els hi porto el berenar, no?, a l'escola.
Uh-huh.
Ja fa com cosa baixar-se la mascareta per menjar-te l'entrepà. Fa una mica de cosa. I la petita més d'un dia s'espera venir a casa. Fa 7 mesos... El més normal era gent menjant pel carrer, bevent, una llauna, sí, el que sigui, no? Ara no. La mascareta ha fet, sí, tens raó, que ha canviat algun hàbit alimentari. Potser per bé, eh? Així la gent s'espera a seure's o arribar a casa.
Exacte.
I no menjant de qualsevol manera del carrer. I...
Uh-huh. Haurem de veure com evoluciona la cosa amb el temps. També potser parlem menys, però per sort encara ens queden aquestes converses. Adrià Pujol, ha sigut un plaer i recomano a tothom el llibre meravellós, editat per Fragmenta, La Gola. Sigueu panxeruts, goluts, golafres, gormans, gourmets, el que sigui.
Molt bé.
Moltes gràcies i continuarem menjant.
A vosaltres, moltes gràcies. And tenement halls and whispered in the sound of...
Un restaurant caníbal a Berlín obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies trobareu el menú per emportar. A Twitter i a Instagram ens trobeu amb l'usuari @caníbalberlín. Acceptem reclamacions. Això sí, a TripAdvisor no ens busqueu, que no hi sortim. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Alícia al Mercat de les Meravelles.
I ara ens toca, ja ho sabeu, passejar per aquest mercat d'Alícia, meravellós, que sempre porta coses bones i sempre porta coses que ens fan pensar, perquè el Toni Massanés, aquesta temporada, sobretot, doncs ens fa reflexionar i pensar que ja està bé. Benvingut, Toni, com estem?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Vinga, avui una cosa, mira, ja no sé si reflexionar, si pensar... Però una cosa que a vegades és com indesxifrable, no? Que n'estaríem com un traductor, que són les etiquetes dels productes alimentaris, que moltes vegades tenen molta informació, moltes vegades menys... No sé, quan jo tinc davant algun producte i veig allà tantes coses, amb què m'hi hauria de fixar? Per saber si allò que estic menjant, bé, me'n puc fiar o no...
Clar, fixa't que això, no?, que el que volem és que els productes que porten etiquetes, que recordem que no tots els productes porten etiquetes, això és important després, si cas...
Quan menys millor, no?, el rebost, quan menys etiquetes millor, vol dir que mengem allò, el que és...
Això, no?, després tornem sobre les etiquetes i les no etiquetes, clar, això no. El que demanem és, no?, hem externalitzat això, la responsabilitat de gestionar la nostra alimentació, i el que volem és que ens diguin què és bo i què no és bo, no? Llavors, primer van dir, a veure, volem saber tot el que porten els aliments, perquè porten moltes coses que no, no? Clean label, o sigui, expliquin què porten. Mm. I llavors ens van posar els ingredients. Per cert, com que els ingredients eren unes coses, en alguns casos els additius, eren unes coses molt llargues que ens feien com una cosa estranya, van dir, no, mira, li simplificarem per fer-li més fàcil. El que farem serà que nosaltres li direm una E, tal número, que vol dir que Europa ja vetlla per vostè perquè aquest additiu és bo. Mm. I ara el que ens espanta és que posi E, no? Ara el que no volem. Llavors ens van dir, bueno, però a més, com que no sabem aquests ingredients quina composició nutricional tenen, doncs el que hem de fer també és que ens expliquin la composició nutricional, no? Per 100 grams, per porció, totes aquestes coses. Quants greixos, d'aquests quants, no? Quants sucres, d'aquests quants simples, totes aquestes coses. També ho porten, però encara, tot i així, ho trobem massa complicat. I segurament, si ho miréssim tot, cada cop que comprem, no tindríem temps de fer-ho, no? Massa complicat. Escolti, simplifica-m'ho més, gran germà, govern, administració, etcètera, etcètera, no? I la salut pública, intentant fer-ho, no? Comença a desenvolupar idees d'unes etiquetes més simplificades que el que fan és dir-te, escolta, compte que això pot tenir massa sucres, compte que això, no? Per tant, compte que això, si menges gaire, no seria bo. I com t'ho puc dir fàcil i ràpid i que no tingui que haver-hi una persona explicant-ho un nutricionista al voltant? Doncs comencen a aparèixer aquestes etiquetes, no? De diferents dissenys que el que pretenen això, no? És d'una manera ràpid, només amb un cop d'ull, vegi si allò doncs s'ha d'anar més, o menys en compte puc menjar més o menys quantitat i més o menys sovint.
Mm, quan diu simplificar, parlem una cosa gairebé infantil, eh? Sí. És a dir, colors,
sí.
Lletres, números no de moment, no? Però allò A, B, C, com
estrelles, depenent, eh?
Estrelles, no?
Sí, a Xile tenen uns també amb colors molt clars, no? Amb unes...
Em sembla que a Europa en tenim 9 de tipus diferents, sí. I potser a la gent, si li diem un nom que es diu Nutri-Score, alguna cosa en deu saber o li deu sonar, perquè ha sortit a la premsa, no? I aquí entren els colors i entren les lletres, no? Vermell, anem del vermell, sí. molt dolent, sí. El verd molt bo, sí. I l'A, B, C, D, i no sé fins a quina lletra arribem, eh?
Sí.
Fins a la E.
La E és la vermella, diguéssim.
Com funciona això del Nutri-Score? Doncs ens en fiem o no?
Clar, el Nutri-Score seria com això, no? Un semàfor, eh? Amb això, que va del verd fosc, el vermell, i de A, B, C, D, E, no? I cada cop, diguéssim, seria menys saludable, menys recomanable l'aliment, i que això va néixer a França, no? Que ja l'utilitzen, a d'altres països d'Europa ho estan implementant, sembla que és un semàfor, eh? Perquè al final és un semàfor que t'indica, no? Això, el que n'has de menjar, que encara, déu-n'hi-do, del que té del que és acceptat tant pels que fan el menjar, com pels que vellen, perquè els que s'ho mengin coses sanes, no tothom està d'acord. És veritat que no és perfecte i hi han sortit alguns problemes, no?
Ara veurem si el 2021, em sembla haver sentit, que potser això serà obligatori. I em sembla, Toni, que un cop escrivies que l'alimentació, perdó, no són blancs ni negres. No. Alerta, eh? Vull dir que no sé si podem reduir allò a un sistema binari tan fàcil com això del Nutri-Score,
clar,
no?
Clar, mai. Només et diré una cosa, això. El Nutri-Score ens pot ajudar molt. No, el Nutri-Score a qualsevol altre semàfor. Perquè, com et deia abans, no, allò que dèiem, hi ha aliments que no em porten, no? D'etiquetes, bé, els que hem de menjar més...
Són
els que no porten etiquetes. Perquè són els aliments frescos, a més, fins i tot els que no són embolicats, no? Per tant, la sostenibilitat, però també la salut és important, no? Són aquells que no estan processats.
Exacte.
Si tu compares els dos amb el Nutri-Score en dos tipus de galetes, per exemple, t'ha dit el ministre no, de Consum...
Aquí encara, no?
Aquí sí, et pot ajudar.
Però una Coca-Cola i un oli d'oliva verge extra, no?
No, clar.
Perquè no. Igual ens surt pitjor l'oli d'oliva verge extra.
Perquè, clar, l'oli d'oliva verge és un ingredient. És que això no pot ser blanc-negre, no pot ser binari. Hem de tenir en compte que ho sento, però per gestionar una cosa tan important per nosaltres i els que estimem, ho hem dit moltes vegades, com l'alimentació, home, ens hi hem de fixar una mica, no passa res, i a més ens ho passarem bé. Que dic, escolta, si tu mires només la composició nutricional d'un panellet, no?, doncs sempre et sortirà vermell, no?, perquè té una quantitat de sucre dolç importantíssima. Per tant, què hem de fer? Que per Tots Sants no mengem panellets? Escolta, o sigui, hi ha un referent, hi ha un marc, no?, hi ha un... té tot un sentit que fa que amb els nens petits, no?, que els estem intentant educar alimentàriament, però en canvi a les escoles els ensenyem a fer panellets perquè forma part de la nostra cultura. La nostra cultura, la nostra producció de proximitat, totes aquestes coses que parlem, no?, al programa cada dia, també són factors de valoració que no podem obviar quan mengem.
Compromís, això, amb els productors locals, condicions laborals d'aquests treballadors i em sembla que tot això una mica és el que des d'Alícia heu volgut incloure. Vosaltres també heu fet el vostre, no? El vostre semàfor.
Sí.
Com li dieu? I el puc trobar ja o no? Perquè aquest sí que me'l miraria amb més carinyo.
Sí, estem acabant de desenvolupar l'aplicació informàtica que ens ajudarà a mesurar-ho, eh? Però nosaltres el que hem fet és un termòmetre de la bona alimentació, no? I diem l'índex Alícia. Ens el venien a demanar molt, de diferents, des de les pròpies empreses, però també des de responsables de salut, etc. No? I com que nosaltres tenim aquesta visió holística, no? Amb experts, no? Tant tenim antropòlegs, com tenim nutròlegs, com tenim tecnòlegs, com tenim cuiners, etc, etc, veure com podíem convertir aquesta mirada holística, en un indicador que ens permet valorar, que ens permet avaluar les nostres pròpies accions, però fins i tot que ens permet innovar i reformular per millorar els productes que desenvolupem perquè siguin efectivament millors en totes les dimensions del fet alimentari.
Home, per colors, ara pensava els que ens dona el mes d'octubre, que hem encetat fa poc, vull dir que tenim varietat de la bona, eh?
Sí, ara tenim molta cosa, perquè encara tenim el d'estiu
i ja
tenim el de tardor, no? I per tant, això, poder, no ens ho sembla, però encara tenim moltes coses sense etiqueta que hem de comprar sí o sí, Per exemple, tomàquets, albergínies, pebrots, melons... I parlant especialment de fruita, podem dir que a l'octubre es collen les últimes varietats de pomes, més aquestes de muntanya, que guardades en càmeres les anirem consumint al llarg de l'any. També es cullen les últimes varietats de prunes i préssecs.
Gràcies, Toni, i ens veiem d'aquí 15 dies. No marxis, va, que ve la Maria Nicolau i sé que li tens estima.
I tant que sí.
Paula. Para la taula, para-la bé, que el pare ja ve. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Endevina qui ve a sopar, amb Maria Nicolau.
I si sona la dansa hongaresa de Brahms, doncs ja ho sabeu, és moment de rebre el restaurant Caníbal, una de les nostres proveïdores més fidels, o directament ja la podríem fitxar com a cuinera oficial, Maria Nicolau. Encara que oficial, bon dia, Maria, ho veig del Ferrer de Tall, a Vilanova de Sau.
Sí, sempre el pal de paller de la meva vida de cuinera és el Ferrer.
Sí, aquí, doncs, quan pots, quan et deixen, no?
Bueno, i el privilegi de ser-hi.
Exacte. Va, aquesta temporada la Maria ha acceptat aquest difícil repte de cuinar per a grans personatges històrics. Vam començar amb la Marilyn Monroe, però avui, per qui tens... Qui tindrà la sort, vaja, de tastar el que li cuinis? Qui s'asseurà a la teva taula? No sé si a la de casa teva, a la de Ferrer de Tall, a la de la cuina, a la del menjador... No ho sé. Va, amb qui dinem?
Avui em fa molta il·lusió perquè dinem amb una personalitat única, molt especial. Un dels personatges més importants, Paula, del segle XX. Oh. La quintessència del que ciència política s'estudia com a líder carismàtic. El resultat de buscar al diccionari la paraula dictador. Adolf Hitler.
De veritat?
Sí.
No t'hi poses per poc, eh?
Agafem la paella pel mànec. Aquí tenim a taula un ésser capaç d'inflamar masses en tots els sentits de l'expressió, des del més metafòric, enfervorint multituds amb un poder d'oratòria i gesticulació i una capacitat de lideratge que encara ara s'estudien, fins al més literal, ordenant l'extermini de milions d'éssers humans. És el personatge que va incendiar Europa a la Segona Guerra Mundial amb un foc ideològic d'una força que no s'havia conegut mai fins llavors.
I t'ho has pensat bé, Maria?
Sí, de fet, m'ho he pensat, però no m'ho he pensat gaire, perquè la resposta a l'enigma de què cuinar per Hitler em va venir com una epifania, sense cap ombra de dubte.
Avui la Maria Nicolau cuina per Adolf Hitler. Clar, amb la Marilyn ara pensava, Maria, que t'interessava més la persona que el personatge. Clar, aquí, no sé què em pots dir d'Adolf Hitler, que no sapiguem ja, perquè el personatge, déu-n'hi-do,
Clar, a veure, d'Adolf Hitler sabem com a persona que era un ésser solitari, fins i tot el seu ministre d'armament, arquitecte de confiança i una de les poques persones del seu cercle més proper, Albert Speer, deia que mai va arribar a conèixer Hitler, o que en el lloc on hi havia d'haver un cor, el cockpit de Hitler hi havia un gran buit. Uh-huh. Era solitari i sense amics. Hitler no va superar mai les vivències farcides de fracassos de la seva joventut. No reflectia ni afecte ni compassió per ningú. Reservava els seus pocs moments de tendresa pel seu gos. El seu egoisme sense complexos, la seva convicció que era infal·lible i la seva set de dominació es reflectien en la seva negativa, rotunda i perpètua a rebre cap crítica.
Que difícil cuinar, ara pensava, per algú que no té sentiments. No?
Jo no sé si podem afirmar que no tenia sentiments, el que sí que podem afirmar és que no els expressava.
No, no
era un home emmurallat, cuirassat. Mm-hmm. Mai va mostrar proximitat emocional amb ningú. De fet, les seves nòvies o els seus afers van tenir sempre problemes de tendència al suïcidi i coses d'aquestes. Doncs ja us he dit, vaig tenir clar des del primer moment què li serviria a Hitler per dinar i sense ni una sola sombra de dubte.
Collins, doncs va, digue-m'ho, perquè ja, no sé, estic imaginant i no ho sé, Maria, no ho sé.
Només hi ha una cosa, Paula, una sola cosa que pugui omplir aquest buit al cor de Hitler, aplacar la bèstia més ferotge, que pugui invocar el silenci sobre una boca privilegiada, que pugui amansir i estovar els moviments del braç més rígid, extirpar de socarrel les ànsies d'envair Polònia. Alguna cosa, una recepta que pugui fer físicament impossible no tan sols encetar cap tipus de guerra, sinó moure un sol muscle. La recepta definitiva per inflamar de pau, d'escalfor de cor i de tovesa el soldat més sanguinari. És la mateixa cosa, Paula, que és causant que Nadal a tres bandes tingui els índexs d'audiència que té. El dinar de Nadal.
O sigui, per Nadal dinaries amb Hitler i suposo que li cuines les coses canòniques, o no?
De fet, no és que per Nadal cuinaria amb Hitler, és que jo recepto com a cuinera el dinar de Nadal dos cops, o sigui, un dia sí, un dia no, durant dos mesos, allò per prescripció mèdica, i després ja veuríem si hem de reduir la dosi.
Estem parlant d'escudella de Nadal.
Fixa't, a veure, jo no em pararé a rebatre el fet que Hitler fos vegetarià. Jo
sé que
en ocasions menjava carn, però ell era vegetarià. Però és que no li demanaré permís. Només necessito inocular-li la primera dosi. Un cop servit el primer àpat, el camí cap al següent serà cada cop més senzill fins a acabar tenint-lo escarxofat al sofà, dòcil, de forma perenne, entumit de digerir, incapaç d'articular altra cosa que no siguin sorolls, balbucejos i amor a la humanitat.
Ara t'estic entenent. Tenent. Tu el vols deixar inanimat, gairebé.
Aturdit per una espècie de tsunami d'amor com és el dinar de Nadal.
Escudella. Eh?
Escudella. Però, a més, no una escudelleta d'aquelles de dimecres que fas així un dia de cada dia. No, escudella de gala. Uh-huh. El brou amb galets gegants per començar. Després la safata de verdura amb cols, cigrons, pastanaga, patata. I després la tercera safata, la de carn d'olla, amb la cua i l'orella de porc, la pilota sedosa, gustosa, melosa, els ossos d'espina, la gallina, la vedella, tot.
Imagina't que amb aquesta escudella no en té prou el senyor Hitler per quedar-se allò atordit al sofà. Suposo que necessitarem un segon plat. Sí o no?
Home, jo penso que
més, per assegurar-nos.
Després de l'escudella és obligatori, o sigui, després ve el rostit d'ànec i de pollastre de pagès en cassola de fang i aquell de mínim 4 o 5 hores de xup-xup, amb les prunes, els pinyons, les orellanes, el vi ranci, aquella ceba gairebé desintegrada i els dos dits d'oli llarg per socapar. Sí. Home, i després, Paula...
Algú dolcet, no? Allò no, per acabar-ho de rematar.
Després ve les neules i els torrons, a tot i plen, i allò que ja venen talladets de la cuina i que els has de tastar tots, no? El de gema cremada, el de Alacant, el de xixona, el de xocolata amb ametlles, fins i tot el de Suchard, que hi ha de ser-hi, que hi ha de ser-hi.
Ai, sí, tot això em recorda, per cert, ara l'escoltàvem al principi del programa, l'Adrià Pujol, l'antropòleg, que ens parlava de la gola. És que això és un no parar, eh?
No, és que l'hem de sobrepassar. Passar. De fet, és que si després dels torrons i les neules i tot l'àpat encara mou la cua el bèstia, polvorons, per favor. És físicament impossible sentir res que no sigui plenitud, completitud, incapacitat total per qualsevol moviment que no sigui reptar cap al sofà després d'això. Els dinars de Nadal són mítics, les discussions a taula per Nadal arriben al punt àlgid dels aperitius, però a mesura que va arribant mandanga bona de la cuina, el to de la conversa va quedant esmorteït i esmorteït fins fondre's a negre el sofà en un ronc comunitari familiar.
Ai, i li desitgem bon Nadal.
Òbviament, bon Nadal, dos dies Adolf. De cada tres, Adolf, bon profit i de veritat que la vida és bonica.
Gràcies, Maria. Jo, després d'això, o sigui, de que ja li has donat de menjar al senyor Adolf Hitler, que ja el tenim escarxofat al sofà, que no pot pensar, que no es pot moure de tant menjar que li ha servit, a partir d'ara ja tot seran flors i violes.
Penso que hem canviat la història
de
la humanitat.
I tant. Gràcies, Maria. No sé si tens pensat qui vindrà.
Estic dubtant entre dues personalitats meravelloses i m'he de decidir.
Vinga, doncs deixem un mes per acabar-ho de pensar. Et guardem la teva cadira aquí al restaurant Caníbal i va, queda't amb mi una estoneta més, Maria, i escoltem quin és el so del Salvador García Arbós. Va, escoltem, escoltem.
Estic queixolant una poma amb pela i tot. Fresca i suculenta. És fresca, fresca, fresca. I quan dic fresca, vull dir acabada de collir de l'arbre. Què té ara? Un dia? Dos dies? Un parell d'hores? Ara és el temps de menjar les fresques, brillants i dures. N'hi ha tot l'any de pomes, perquè l'atmosfera controlada permet conservar-ne les virtuts inalterades. Sobretot si després no perd la cadena de fred. La poma és un fruit saborós, que diu aquell. La poma és la reina de les fruites, que diu aquella. Crua, sencera, pelada i sense pelar, ratllada o a daus. Sola en una macedònia, cuita en compota, al forn, en una confitura, com una salsa, amb botifarra dolça, amb rostits de carn, farcida de carn o de galeta, al mig d'un pastís. És bona per la salut i per la malaltia. Vermella, groga, verda, virada, amb rossèting. M'agrada cruixent, aquosa, crocant i equilibrada d'acidesa i dolçor. Entenc que la blanca neu caigués a la temptació de la reina malvada. I el paradís? Jo tampoc no me n'hauria estat d'acompanyar l'Eva amb la fruita prohibida, fos o no fos una poma.
Nyap o top?
Nyap o top, la secció més esperada per tots els oients d'un restaurant Caníbal a Berlín i també més esperada pel senyor Philip Regol. Philip, com estem?
Bon dia.
Bon dia.
Això que és la més esperada pel Philip, t'ho acabes d'inventar molt,
sí, clar.
Paula, perquè no crec que estigui esperant això.
M'imagino el Philip a casa seva dient, ai, avui que em tocarà tastar, no? Avui què?
Sí.
A veure, el culpable de tot això, Gerard, doncs ets tu, ja ho saps.
Gràcies.
Sorprèn-nos amb el producte d'avui, va.
Doncs mira, us ho vam avançar fa un parell de setmanes, l'última vegada que vam fer la secció, tot just després que saltés la sorpresa al restaurant Caníbal, quan en Philip Regol va qualificar com a top aquell gazpacho ecològic Don Simón, te'n recordes?
Sí.
Doncs avui torno a arriscar fort. Avui us presento la truita de patata bio-vegana sense ou.
És un conjunt de despropòsits seguits,
sí,
no?
Sí,
bio,
sí.
Vegana i sense ou.
I sense ou.
I truita,
això diuen.
Sí.
Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en feu la degustació i al final dicteu sentència, nyap o top.
Philip, l'hauràs de tastar.
Sí.
Vinga, comencem pels tres arguments a favor.
Doncs el primer argument a favor seria que estem davant d'un aliment inclusiu. Ja n'hi ha prou de fer sentir el vegà de la colla com el raret del grup, no? Qui no ha fet mai una reunió amb amics a casa, ja sigui per veure el futbol o el que sigui, i ha dit allò de farem una truita de patata i una mica de pica-pica, clar, el vegà de la colla sempre ha quedat exclòs de la degustació d'una menja tan estimada com és la truita de patata. Doncs ja no. Ara, amb aquest producte, podrem satisfer, diria, mai se sap, el 100% dels nostres convidats.
Mm-hmm.
El segon argument a favor és la llarga conservació d'aquest producte. No t'espantis, Regol, però vaig comprar aquesta meravella que tenim aquí davant fa més d'un mes i encara veig que ens aguantarà fins al dia 13 d'octubre. Per tant, podem fer reserva d'aquest producte i tindrem truita de patata disponible quan vulguem.
Mm-hmm.
I el tercer argument a favor seria que això ens fa entrar en una nova era. S'ha acabat aquella típica pregunta de la truita de patata amb ceba o sense ceba. Per passar a la pregunta, la truita de patata amb ou o sense ou? I encara es podria anar una mica més enllà, traspassant tots els límits, creant la truita de patata sense ou ni patata.
Sí.
Però segur que ja hi ha algú que ho està investigant. Estem a un pas del buit absolut.
Sí, sí. Estem a un pas de no tenir truita. Va, avui tastem truita de patata bio-vegana sense ou. I aquests són els arguments en contra.
El primer argument en contra seria la culpabilitat, que et fa sentir. Ens trobem davant d'un d'aquells productes que et fan sentir malament si ets consumidor de truites normals, perquè a l'envàs t'hi especifiquen que és un producte bio, que és vegà, que no té gluten, que no té lactosa i que no té ou. Clar, i això et fa pensar en si ets una persona terrible per consumir una truita amb el seu gluten i totes les seves coses, que en principi lactosa no n'hi hauria d'haver, si no estic equivocat, en una truita normal, no?
Entenc que no.
Ah, bé, i el de sempre, és un producte ecològic, però que et ve de Sòria. Val, el segon argument en contra serien els ingredients. El producte et fa molta gràcia, hi-hi, ha-ha, una truita sense ou, fins que en comences a llegir els ingredients amb què s'ha fet tot això i se t'esborra el somriure de la cara perquè no saps ben bé què et menjaràs. Veiem, per exemple, que hi ha un 32% de patata i un 19% de ceba. Bé, això és un 51% de truita de patata, el que en política seria una majoria absoluta. Però anem a conèixer què hi ha al 49% restant. I trobem tofu natural, fet amb soja, clorur de magnesi, i entre parèntesi posa nigari, que ja no sé què és. Hi ha beguda de soja amb xarop d'arròs i alga litotamninum, sal rosa de l'Himàlaia, concentrat de carbassa i de poma, per no parlar de les traces de sèsam i fruits de closca, sense especificar quins fruits de closca són. Podrien ser tortugues. I el tercer argument en contra seria la preparació. Trobem fins a tres maneres de consumir aquest producte. Ens ho especifica a l'envàs, El primer és a temperatura ambient, de manera que no s'ha de fer res. Ja us aviso que és el mètode que hem triat la Paula i jo per fer el tast, Llei del mínim esforç, Hem obert l'envàs i ja està.
Amb dificultats hem obert.
Amb dificultats. També diu que la pots cuinar al bany maria durant 2 o 3 minuts, alerta aquesta imprecisió, 2 o 3 minuts, i o bé la pots escalfar al teu gust en una paella amb unes gotes d'oli o d'aigua. Atenció.
Ai.
Per tant, els arguments estan exposats, és el vostre torn, Filip i Paula.
Ja ho pots ben dir, ja.
Agafeu aquesta delícia. Filip, tu com has decidit preparar-la?
Doncs sí, l'he preparada fa un moment i tal, i estava tastada fa uns minuts, i jo l'he fet amb una gota d'oli verge, d'oliva verge a la paella.
Ah, molt bé, has evitat l'aigua.
I agafat l'aigua, jo penso que pot ser terrible si es fa amb aigua, perquè té un aspecte com bullit tot, llavors ja reincides en el bull. Amb l'oli agafa una crusteta cruixenteta que pot donar una mica d'il·lusió de truita de patata i ceba, d'il·lusió. Perquè això, evidentment, està molt de moda fer coses que no són. Que es diu trampantojo en castellà, trompe-l'œil en francès, bueno, un artifici, una truita que no és una truita, gazpacho que no són gazpachos, i tot així. És una usurpació de nom que està, no sé, un engany. I de tastada, i no té una textura de truita de patata, evidentment.
No.
Aquí no es pot dir o ben fet o poc fet, no, està tot qualladet i tal. I té una textura com de sèmola, no sé com dir, no sé si és la tapioca.
Ai, jo estic passant-ho molt malament,
No, a veure, no, perquè no tens prou ganes. Si tingués moltes ganes, te la menjaries. I jo li ficaria maonesa, però ja seria ficar-li ou també, o sigui...
Jo, Paula, he vist que la tastaves i feies...
Jo tinc arcades, perdoneu.
Feies molta mala cara.
Però arcades de que m'ha costat empassar-ho, Filip, no sé, potser és això, que està a temperatura ambient i no li estem veient tots els seus...
És una de les tres opcions de consum que et proposa el mateix producte,
Mare de Déu.
Li falta la reacció de Maillard, que és aquesta caramelització del suc i de les proteïnes i tal, que canvia molt. La reacció de Maillard és, en el fons, el que dona gust a un entrecot, a una xuleta, a qualsevol cosa. Si tu fas un daurat ben caramelitzat de qualsevol cosa, ja et puja el sabor.
Doncs va, jo crec que hi ha prous arguments. Anem al veredicte. Comencem pel Filip, avui, va. Filip, aquesta truita de patata vegana sense ou, segons el teu criteri, és un producte top o és un nyap?
Bueno, jo penso que és un nyap. Per molt sal d'Himalaya que porti, és un nyap, o sigui...
Molt bé. I, Paula, tu què consideres? Bé, no, no cal que t'ho pregunti, sí, perquè ja t'he vist la cara, però digue-ho.
Ho dic. És un nyap, mare de Déu.
Bé, per tant, doncs...
Ni amb gana ni sense, gràcies.
La conclusió és clara. Aquesta truita de patata vegana sense ou és un producte...
Nyap!
Filip Rahol, moltes gràcies. Va, me l'emporto a casa i li faré això de la reacció de Maillard, a veure si millora una miqueta. Val? Gràcies pel consell. Ens veiem la setmana vinent i acabem jugant, ja ho saps, amb pantalles, amb gent que menja, que parla de menjar, o allò que diem, o totes dues coses alhora, és a dir, menjar amb la boca plena.
Ai, menjar amb la boca plena.
Parlar, perdó. Parlar amb la boca plena.
Molt bé, som-hi, doncs.
Downtown Abbey, Julian Fellowes, de 2010 a 2015.
Ah, no uses esos platos, Ivy. La sopa fría es un bocado exquisito, no rancho para la toma.
Iría por los más pequeños.
Daisy, ¿qué tal van los pichones?
Bien, señora Padmore.
¿Y el dulce frío?
La ralladura de naranja y coñac se está enfriando y montaré la nata durante el primer plato.
¿Y cómo está lo salado?
Las setas peladas y cortadas, la crema de anchoa lista. Haré las tostadas cuando sirvan el pudín.
¡Oh, Dios mío! ¡Las verduras!
Si sigue así, va a reventar.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Tornem diumenge vinent, a la una del migdia. I mentrestant, si us agafa gana, teniu tots els menús per emportar a Spotify, iVoox i el podcast de Google i Apple. A l'equip de cuina, Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Sílvia Andrés, Gemma Safontria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again.
Un restaurant caníbal a Berlín. Recordo a Meli dient allò de «Vostè mai serà una hortalissa perquè fins i tot les carxofes tenen cor». And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sun. Of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wind of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the silence.